Aquí comença Onda Libre.
Thank you.
Seguiu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM, Ràdio Contrabanda.
Que me dolió que me negara si estoy cierto y como tú comprenderás todo este tiempo sufrí bastante y pensé nunca volver y si me dices que sin mí te pones triste eso tuviste que pensar cuando te fuiste. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y si me dices que me quieres, si me quieres. Y si me pides que regrese y que regrese. Diré que nunca volveré y no volveré.
Y
I bé, estem aquí una quinzena més a Onda Libre, sentim que, la tardança, que hem estat una estona intentant resoldre uns problemes tècnics. Avui és un programa una mica especial perquè falta el company, el company que sempre fa el programa. Farà intervenció per telèfon, per motius de força major. I bueno, estareu amb mi i amb el company per telèfon parlant una mica del tema de la restauració borbònica. Recordem una mica les dades del programa. Aquest programa és Onda Libre, emetent des de Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Podeu posar-vos en contacte amb Onda Libre a través del nostre nou blog, que és www.espaialliberat.wordpress.com. Allà pengem els nostres programes, articles, podeu fer els vostres comentaris. També podeu parlar amb nosaltres a través del correu electrònic ondalibre1917@yahoo.es. Aquesta quinzena no hi ha telèfon perquè hi ha un petit problema tècnic, que és el que estàvem intentant resoldre, així que podeu fer-ho d'aquestes dues maneres. Al blog www.espaialliberat.wordpress.com i del mail del programa ondalibre1917@yahoo.es.
Después. De León Felipe, como toi, ainsi va ma vie, como toi, petite pierre, como toi. Je suis une petite pierre qui peut-être n'a même pas servi à faire un chemin, ni une route, ni une maison. Mais je suis une pierre qui peut-être un jour elle servira pour une fronde. Así es mi vida. Mi vida, piedra, como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, en la tierra como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú.
Doncs bé, estem aquí una quinzena més, estem setmanalment. Una setmana fem el programa en directe i la següent el repetim. Ara mateix Estem en directe, són les 12:25, Ràdio Contrabanda, i estàvem parlant de tot el tema de restauració borbònica. Per posar-vos una mica en antecedents d'aquesta restauració borbònica, recordem que el 13 de febrer de 1873 es proclama la Primera República. La Primera República és molt curta, dura 11 mesos, i s'acaba amb el cop d'estat el 1874 del general Pavia. I què passa amb aquest cop d'estat? Doncs hi ha un gran retrocés a la societat i es prohibeix la Internacional, es clausuren els centres obrers, etc, etc. És una època molt fosca de la nostra història. I passem a explicar-la una mica. Quines van ser les conseqüències de la restauració al moviment obrer català? Doncs bé, van haver primerament unes conseqüències molt directes en tot el que seria la Internacional. La Internacional fa un congrés del 21 al 27 de juny a Madrid, i des de llavors decideix només trobar-se de manera comarcal. Divideix l'estat espanyol en 10 comarques, una de les quals era Catalunya. O sigui, canvia tota la seva organització per poder subsistir en aquesta època. I què fa la patronal, la gran beneficiària de tot això? Doncs lliure de la pressió dels internacionalistes, imposa la seva llei totalment. Per exemple, l'any 1875 l'Institut Industrial de Catalunya va demanar una llista dels treballadors de l'aigua en vaga per difondre-la i evitar que aquests treballadors trobessin feina, o sigui, una mica de caza de brujas, no? Es van instituir, entre cometes, les llistes negres de treballadors en vaga, treballadors lluitadors, de manera que no poguessin trobar feina en cap altra fàbrica. Què més fan a la patronal aprofitant aquestes noves condicions? Baixen els sous i empitjoren les condicions laborals, per suposat. Els sectors més reivindicatius de l'època veuen com els seus sous disminuïen fins a la meitat, per exemple. Sempre ha passat que hi ha, per les seves condicions i idiosincràsia, hi ha diferents oficis que són més lluitadors. En aquest cas, per exemple, eren els teixidors a mà, i els teixidors a mà els hi baixen el sou a la meitat, mentre a altres, per exemple, els hi pugen o els hi deixen igual. O sigui, totalment poden fer el que vulgui la patronal en aquell moment. Què passa també en aquella època? Doncs es funda el PSOE, sí, aquest que és tan famós ara. El 1879 es funda en una taverna, atenció, a Madrid. Qui ho fa? Dissidents de la Internacional i gent diversa. L'adjectiu obrero, ja sabeu que el PSOE és Partido Socialista Obrero Español, doncs aquest adjectiu obrero va ser el motiu d'una discussió entre Pablo Iglesias, el promotor de la iniciativa, i Jaime Vera, que pensava que el nom restringia el partit. I bé, dels 25 reunits per fundar el PSOE, eren d'oficis molt diversos. 16 eren tipògrafs, ara explicarem per què. 4 metges, 2 argenters, un doctor en ciències i un malabarista. Ah, perdó, i també un sabater. I el PSOE es va anar extenent per tot l'estat espanyol i també per Catalunya. I el que dèiem, per què tants tipògrafs a la fundació del PSOE? Doncs bé, perquè els tipògrafs en aquell moment tenen moltíssima importància en el moviment obrer, perquè penseu que era un moviment obrer pràcticament analfabet, i els tipògrafs sabien llegir i escriure, tenien més recursos i sempre tenien càrrecs importants dintre de tot el que era el moviment d'esquerres.
Sí, ho tenim clar.
i la influència de, dels tipògrafs va ser molt important. Hi havia dos, per exemple, a Catalunya, hi havia dos societats tipogràfiques. Una, de com sempre, una de tendència més anarquista i l'altra més socialista. En aquesta època es definien com a socialistes pràctics. Va haver un gran conflicte laboral amb tot el tema de les impremtes, que era de la impremta Tasso en aquella època. La penseu que en aquella època tan gris una vaga, un conflicte laboral era important. Doncs era molt anomenat aquest de impremta Tasso, molt lluitadors els tipògrafs. Quines altres coses importants van passar a l'època? Doncs va ser el naixement, més que el naixement, el principi de la implantació a Espanya i la influència dels nihilistes, que es van introduint a poc al moviment obrer. Tenen una presència bastant internacional a l'època, però per qui no sapigueu ben bé què és un nihilista, ara ho explicarem. Doncs bé, suposo que tothom sabeu el que és o sona el terme nihilista, però anem a concretar una mica més. El nihilisme, que ve de la paraula llatina nihil, que vol dir res, és un estat de societat o de l'individu en què no es dona fe a cap valor. Nietzsche ho definia com la desvalorització dels valors suprems. També es consideren nihilistes aquelles persones que no donen crèdit a cap valor i que a la vegada li donen un sentit pràctic al nihilisme per tal de destruir els antics valors i així construir-ne de nous. Això va ser aquest tipus de primers nihilistes van ser els que van influenciar en el moviment obrer, us podeu imaginar que sobretot anarquista, no? Els nihilistes van influir molt en els anarquistes, sobretot individualistes. Pels qui ho vulgueu saber, també hi ha diversos tipus de nihilistes. Poden creure en diverses coses. Per exemple, si creieu tot això, sou nihilistes. Que no existeix cap finalitat o propòsit superior, només hi ha el no-res. Aquest és un. Després, que la realitat que experimentem els humans no existeix tal i com la veiem. Això és una mica místic. I la tercera és que la realitat és incognoscible, no es pot conèixer. Per tant, entendre-la seria inútil a la pràctica i sense sentit teòric. Com us podeu imaginar, qualsevol corrent esquitzada de nihilisme doncs és, no tenen molt interès en la política, tal i com l'entenem ara. És una mica més una corrent filosòfica, individualista, una mica romàntica, no? Aquestes definicions són de la primera fase d'aquest. Després va anar canviant, no? I es va anar barrejant amb altres coses. També hi ha dos grups de nihilistes, els socials, que fan servir el nihilisme com un mètode pràctic per destruir la societat i crear-ne una de nova, el que hem dit, sobretot anarquistes, i els nihilistes individualistes, el màxim representant Nietzsche, ja ho sabeu, amb la tendència a creure que s'ha d'aniquilar tota l'antiga moral, són amoralistes, per aconseguir una nova ètica que no refuti l'essència de la vida. Bé, passant una mica a pàgina de tot això del nihilisme, però recordeu, és l'època on neix el nihilisme, veurem una clara influència en molts fets que passen en aquella època, en moltes derives que pren sobretot la corrent anarquista. Després, una altra cosa curiosa que va passar. L'Escuela de l'Obrero. Des de la patronal s'intenta bastir una mena d'associacionisme obrer aigualit. va sorgir l'Institut Català d'Artesans i Obrers, que depenia de l'Església i que era formada per industrials de renom, com per exemple Josep Ferrer i Vidal i Joan Jaume Andreu. Ja vam parlar una mica de tot això quan parlàvem de les escoles. Veient la pujada i la popularitat de les escoles obreres, l'Església va fer també una espècie d'ateneus o escoles obreres, totalment dependent de l'Església, camuflades, una pseudo-moral obrera catòlica, no? Seria bé reflexionar si han calat, d'alguna manera, aquests valors dintre dels treballadors, el sacrifici, hem vingut a aquest món a patir, tot això va una mica per aquí. L'Escola de l'Obrero. Aquest sindicalisme catòlic no va acabar de quallar, gràcies a Déu, encara van tenir vista. I la persistència de l'Església a fundar escoles que combatessin la influència de les doctrines laiques, com hem dit, va seguir. Llavors us llegirem un petit text d'aquest llibre que sempre ens acompanya, Obrers a Catalunya, Manual d'Història del Moviment Obrer, de Huerta Esclaveria, que ens agrada molt. I és un text d'aquesta pues, corrent, no? De l'Escuela de l'Obrero. És un article d'una de les seves publicacions. Llançadores i rosari. Y en las fábricas, al caer la tarde, al compás de la lanzadera, que es el más rico metrónomo que inventarse pueda, oyas el canto recogido del Santo Rosario, ejecutado por grandes coros que en las respectivas salas trabajan de sol a sol. O sigui que és com un poema de tot el... És una referència al recent, en aquell moment, passat febril, que recorda amb nostàlgia, atenció, comparant-lo amb el modern positivisme. Això va sortir a l'Escuela de l'Obrero el 1877, a l'època que estàvem parlant. O sigui que, a més d'estar teixint en aquelles fàbriques, en aquelles màquines, tenien que estar passant el rosari, déu-n'hi-do. I no us ho perdeu, un altre petit text d'aquesta època i d'aquesta corrent Escuela de l'Obrero està l'himne a la indústria, aparegut a l'Escuela de l'Obrero, el número 35, també a l'any 1877. I diu així: de les fargues lo fum ja s'allunya, com encens del treball tan volgut. Glòria a ell, que a la gran Catalunya vida pròpia li dona, salut. Fills del poble, el treball, la jornada d'esta vida és molt curta i molt greu, i per l'ànima trista i cansada, lo cel guarda un repòs que és on Déu.
Maria, durant he perdut la meitat de la meva vida.
Doncs, déu-n'hi-do, ja veieu el nivell d'hipocresia d'aquella època i com utilitzaven, que això passa moltes vegades, tot el tema obrer per apropiar-se al mateix llenguatge i les publicacions, i segur que aquest Escuela de l'Obrero tenia una estètica molt semblant a altres publicacions de l'època, que, bueno, estaven prohibides, ja veurem que després s'agasta, les torna a legalitzar. Doncs bé, què passa a la restauració? Bueno, hem dividit la restauració en diversos períodes perquè és una època molt llarga i és una època que no es parla gaire. Després veurem també les nostres teories de per què no es parla gaire d'aquesta època. Hem fet un primer període, que és del 1874, amb la caiguda de la Primera República, fins al 1898, que és la pèrdua de les colònies de Cuba. Recordeu que això, aquest període de restauració borbònica, comença el 1874 i la Segona República no apareix fins al 1932. És molt llarg, aquest període. I passen, no és que passin poques coses, passen detalls, però és inevitable fer paral·lelismes, per exemple, amb la nostra època que estem vivint ara mateix. Ara veureu per què.
I can prove the moon.
Vietnam, a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La ra ria, la ra ra ra, la ra ra ria, la ra ra, la ra ra, la ra ra ra, la ra ra ria, la ra ra. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz.
Doncs bé, coses que passen amb els aparells i les cançons i totes aquestes coses. Ens hem relaxat una mica amb Víctor Jara. Estàvem parlant de l'esquema socioeconòmic de la restauració i us preguntareu per què un període tan llarg no es parla tant a les escoles i per què té paral·lelismes amb l'actualitat. Doncs bé, primer, per què? Com funcionava aquest període? Bueno, ja sabeu que el desenvolupament capitalista de l'estat espanyol es troba lluny del d'altres països europeus com França o Anglaterra, i el nostre desenvolupament capitalista es caracteritza pel fet de no haver-se realitzat una revolució burgesa, molt important. El creixement de la burgesia dona lloc a una aliança de les capes més elevades amb els grans terratinents sota un poder polític monàrquic. Us sona? Per què no hi ha revolució burgesa? O sigui, no s'instauren els valors de la burgesia, sinó que la burgesia pacta amb l'aristocràcia terratinent més rància de tota la vida. Perquè us feu una idea. Duquesa de Alba, no? Aristocràcia terratinent. Perquè us feu una idea, nova burgesia. Pues els Güell, no? Doncs el Güell va picar la porta, duquesa d'Alba, i diu, a veure, anem a liar-nos. Tenim una monarquia, que ens empara, i tots dos tenim poder, no? L'aristocràcia terratinent encara eren amos d'una Espanya que era molt agrària en aquells anys. I la nova burgesia era amos d'indústria creixent. Doncs què va dir la duquesa d'Alba? Fantàstic. Aquest poder, aquest nou poder d'aquesta aliança no trenca mai amb els motlles del vell règim. Això també li interessa la monarquia, per això els empara. Tot i que adopta formes modernes de relatiu liberalisme, amb l'adopció del bipartidisme que no va s'agasta a imitació del sistema britànic. Què vol dir? hi ha dos partits, com el PSOE i el PP, conservadors i liberals. O sigui, podríem dir uns més d'esquerres i més de dretes, però realment tots són de dretes, uns més conservadors i els altres més liberals. Aquí representen els conservadors a l'aristocràcia terratinent de tota la vida, duquesa d'Alba. Aquí representen els liberals a la nova burgesia, els senyors Güell. Conservadors, Cànovas del Castillo. Qui és liberal? Ja en vam parlar en un altre programa. Sagasta. No, o sigui, aquests dos partits, aquests dos dirigents, no són sinó instruments dels tradicionals camarilles de poder. I què pacten? Doncs que es aniran canviant. O sigui, és primer una etapa conservadora, una liberal, conservadora, liberal, sense necessitat de votacions. És com PP-PSOE, PP-PSOE, com si pactessin, ens anirem canviant en el poder. I així va ser durant molts anys, atenció. I què passa arrel d'això? El desenvolupament de les forces de producció empenyarà cap a un creixement econòmic, a un desenvolupament de mercats i a la creació d'un veritable proletariat industrial agrupat a les grans aglomeracions urbanes. Clar, aquesta aliança, aquesta època llarga de pau i prosperitat per als que tenen els mitjans de producció fa un creixement econòmic. Un creixement econòmic que no beneficia el treballador, ja ho veurem. Les condicions empitjoren moltíssim. Però sí, creix el proletariat industrial i es fan grans les gran, o sigui, creixen les grans aglomeracions urbanes. Es duplica la població obrera i la població, per tant, de ciutats, a Barcelona, a Bilbao, a Madrid, a Biscaia. Tot el tema basc són els forns i indústria siderúrgica. També, què passa a nivell social? Primers moviments migratoris interns cap a les concentracions fabrils de Catalunya i Biscaia. Perquè també és el primer moviment migratori per l'extensió del ferrocarril, que abans no hi era i era molt difícil moure's d'un lloc a un altre per l'estat espanyol. Ara es pot, ara hi ha colònies fabrils on anar a treballar la gent del camp i es produeix tot aquest canvi a l'estat espanyol. I l'arrencada de la siderúrgica en aquesta època es deu, hem dit al País Basc, es deu sobretot a una millora dels processos tècnics, al desenvolupament del ferrocarril i a la creació d'arancels proteccionistes que van permetre la creació d'un monopoli que afavoria les empreses del ram. Arancels proteccionistes, arancels són impostos, són cobraments que fan el govern, proteccionistes, que vol dir que afavorien a les indústries d'aquí, no? És, jo què sé, a vegades passa, per exemple, amb alguns productes, no?, que venen d'altres països aquí molt més econòmics i els productes d'aquí, doncs, diuen, no poden treure benefici, no?, com passa, no sé, amb els plàtans i amb els pinyons i amb aquestes coses. En aquella època, doncs, havia arancels proteccionistes. El producte que venia de fora li clavaven d'impostos i, en canvi, el d'aquí no, i així afavorien el mercat. Això són arancels proteccionistes. Clar, en aquesta època d'estabilitat i de pau, pacte social, van haver molts inversors en tota la indústria aquí. Havia dos tipus d'inversors, els que eren de l'estranger o d'empreses colonials, recordeu que encara havia les colònies, a Cuba, per exemple, o de capitalistes bascs que havien realitzat un procés d'acumulació amb l'explotació dels minerals. L'època de gran producció minera, molt important. Però s'exporten els minerals en brut amb greu prejudici de l'economia nacional, com ferro, carbó, coure. O sigui, nosaltres portàvem el material, però no fèiem els processos, que és on es treu més diners. L'energia elèctrica també és el gran moment de l'aparició, el sorgiment i la implantació d'energia elèctrica, que s'aprofita a les fàbriques i neixen les grans companyies elèctriques de l'Estat. Per què és important l'energia elèctrica? No perquè la gent no tingués les seves cases, no, perquè ara es podia treballar a les fàbriques de dia i de nit.
Penso molt pitjor i això és com dir-te que sí és el teu.
I a Catalunya, hem dit, al País Basc que havia indústria siderúrgica, i a Catalunya que hi havia, ja ho sabeu, indústria tèxtil, sobretot cotonera, a Catalunya. Durant els primers anys de la restauració, la producció tèxtil i les exportacions es dupliquen. Juntament amb la construcció, són les branques que utilitzen més mà d'obra. La pèrdua de les colònies significa un cop molt gran per la indústria tèxtil, perquè exportaven moltíssim allà. Ja que els aranzels, també hem dit de Cànovas, recordeu el conservador, facilitaven moltíssim les exportacions. O sigui que és l'època durada de indústria tèxtil fins la pèrdua de les colònies el 1898.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Doncs bé, hem vist que passava en el període de restauració. Bueno, recordeu que esteu en Delibre, a Contrabanda FM, 91.4. Estem parlant de tot el tema de restauració borbònica dins aquesta cronologia que estem fent aquest any del moviment obrer català. I ara estàvem fent unes pinzellades sobre quins canvis van haver pel moviment obrer en l'època. El camp segueix dominant l'economia del país. Augmenten els terratinents, la propietat es concentra, el que és d'Alba, com hem dit. La productivitat augmenta per als avenços tècnics, però les condicions de vida dels treballadors empitjoren. Com pot ser això? Si el país estava enriquint, els avenços tècnics estaven fent que la producció augmentés. Doncs, com sempre, els treballadors no ho van veure. Perquè us feu una idea, en petit, a la fi del segle XVIII, un bracer, un treballador manual, necessitava una jornada de treball, un dia, per comprar una quarta de llet. Mentre que a la fi del segle XIX, o sigui, l'època que estem arribant, havia de treballar dos dies i mig per obtenir la mateixa quantitat. Què està passant aquí? Creix la producció, creixen els beneficis, avenços tècnics, ferrocarril, però un treballador està pitjor que el segle XVIII. A més, també passen altres coses. Hi ha una epidèmia de còlera horrorosa el 1885, que mata moltíssima gent, moltíssima gent. També hi ha tot el tema de filoxera, que és aquesta malaltia de les vinyes, que mata a les vinyes, i això doncs va afectar tot això, aquest sistema que havia de rabassa morta, doncs en la filoxera se'n va anar a pastar fang. I també la guerra de Cuba, que va fer un procés inflacionari. Què vol dir? Que van cobrar molts impostos per poder financiar la guerra de Cuba, que els interessava molt, però al final van perdre. I tornant una mica a tot el tema de les condicions de treball, a les empreses siderúrgiques hi havia un sistema de treball, em recorda quan vam parlar aquí de les colònies, però és que aquestes empreses funcionaven com treballs forçats. Una mica estil camps de concentració nazis. El treball era de 12 a 13 hores, 14 al dia, vivien en barraques de propietat de, del propietari de la fàbrica. Bueno, o sigui, unes barraques on dormien, que eren de l'empresa. El menjar també era per la, de l'empresa, i la compra i el carbó i tot era també controlat per l'empresa. O sigui que treballaves per res. Tot el sou te'l gastaves en la mateixa empresa, que s'enriquia més amb tu. Inclús en algunes empreses, com a les colònies fabrils, ja ni tan sols els hi donaven diners de veritat. Total, se l'anaven a gastar a la mateixa colònia, a la mateixa fàbrica, li donaven diners així de mentida per comprar, perquè només poguessin comprar els establiments d'allà. Doncs això passava no fa tants anys, 1880-85. En el moviment obrer, què va passar? Doncs que, òbviament, en una època de tanta repressió, el moviment obrer es dispersa o es refugia o s'amaga. Totes les organitzacions són il·legalitzades, menys l'Associació de l'Arte d'Imprimir de Madrid, tipògrafs, molt important, i la Federació en les tres classes del vapor. Ja vam explicar una mica tot el tema de... Bueno, va ser a Barcelona. Vam parlar d'aquesta federació. L'Arte d'Imprimir deriven al PSOE, com si diguéssim. Alguns tipògrafs d'aquesta associació eren Pablo Iglesias o Anselmo Lorenzo, que també era tipògraf, i la Federació de les Tres Classes de Vapor, que era molt més anarquista. El 1881 li toca a Sagasta, no és que guanyi, i com és més liberal, doncs legalitza les associacions, algunes associacions i publicacions obreres. Llavors és quan es crea el PSOE i també la UGT. Neix la reivindicació de les 8 hores, que molts sectors consideren utòpica. I ara parlarem del tema de Mano Negra, que us sonarà i us semblarà graciós. Doncs bé, el que va passar amb la Mano Negra és que va haver un grup terrorista, entre cometes, el 1882, es comença a parlar d'anarquisme al camp. El govern de Sagasta, recordem el liberal, li sembla una oportunitat per fer recaure la responsabilitat en una organització terrorista real o inventada i s'intenta relacionar a l'organització amb la Internacional. Com en sonen aquestes coses? I bé, efectivament, es fan condemnes de camperols, sobretot a Andalusia, i se'ls condena, bueno, hi ha 8 execucions a Garroteville, 8 cadenes perpètues, tortures totalment demostrades, o sigui, van matxacar tot el que eren les organitzacions obreres, clars i clandestines, al camp, i tot ho acusaven a la Mano Negra. O sigui, la Mano Negra era definida per les autoritats com una organització anarquista secreta i violenta que va accentuar, que va actuar, perdó, a Andalusia a finals del segle XIX, bueno, cap al 1880, i se li atribuïen tots els assassinats, incendis de collites i d'edificis i tot. Tot el que passava, Mano Negra. La Internacional, Mano Negra. Tot era atribuït a Mano Negra. Malgrat que els grups anarquistes de la zona afirmaven no tenir res a veure amb aquesta organització i no havia cap prova, bueno, amb tortures i això sí, van acceptar proves totalment qüestionables, com un dia un guàrdia civil que es va trobar sota una pedra una llista d'integrants de la Mano Negra, i també es va trobar una revista amb les bases de la Mano Negra, totalment malignes. Clar, a veure, els obrers d'Andalusia d'aquella època no sabien llegir ni escriure. Però bueno, posaven sota pedres llistes de la Mano Negra. Era així. I 8 condemnes a mort. Van ser executats a la plaça del Mercat, a Jerez de la Frontera, el 14 de juny de 1884. I, bueno, atenció, encara estan els historiadors discutint si va existir o no. Vosaltres podeu tenir la vostra pròpia opinió. O sigui, encara no s'ha arribat a un consens, però, vaja, va ser que no. Però va servir molt per aquesta pau consensuada de tants anys i de bipartidisme. Van utilitzar molt bé tota aquesta existència de Mano Negra. El rectifico, el que va trobar el Guàrdia Civil sota la pedra, a part de la llista d'integrants, va ser el Reglamento de la Mano Negra. Sota una pedra, sempre. I bé, què més coses passen més endavant? El 1890 és el sufragi universal, s'instaura el sufragi universal proclamat durant el govern de Sagasta, que era el liberal, el progre, entre cometes. Però, o sigui, va ser proclamat per Sagasta, però com va canviar el torn en aquell moment, va ser durant el govern de Cànovas, quan va haver les primeres eleccions de restauració. Que no crec que li fes molta gràcia a Cànovas, però bueno. En aquest moment els socialistes creuen que tenen possibilitats. La UGT ha crescut molt. Hi ha una gran manifestació de l'1 de maig i és el primer, i llavors també succeeix en aquell temps el primer triomf obrer. Quin triomf? La vaga de Bilbao a tot el sector metal·lúrgic. Va haver una vaga a Bilbao aquell any, 1890, per les males condicions laborals que ja hem dit, duríssimes. La vaga va tenir un 99% de seguiment. Els obrers guanyen. Hi ha el pacte de l'home, tot i que després els patrons no compleixen el pacte. Va ser un triomf obrer, però que tampoc havia mecanismes en aquella època, estaven totalment desprotegits, doncs tots els patrons es van passar al pacte de l'home pel forro. Per cert, el pacte de l'home demanava coses ben senzilles. I no us creieu que era un sufragi universal, universal. Només podien votar certes persones que demostressin unes rendes i, per exemple, només podien presentar-se persones que tinguessin un negoci propi o diverses condicions. I alguns empresaris, bueno, alguna gent amb botiguetes, va canviar els noms dels seus establiments a noms de dirigents obrers perquè es poguessin presentar. I bé, per a finalitzar una mica aquesta explicació de fins a la guerra de Cuba i després de tot això de Mano Negra tan interessant, com funcionava el sistema polític de la restauració, el moviment obrer, parlem una mica de la guerra de Cuba. La guerra de Cuba, només els socialistes i els republicans federals hi estaven en contra i volien la independència de Cuba. Va haver una lluita encapçalada per el lema o tots o cap, i era la consigna que s'utilitzava per criticar el fet de que els soldats que eren enviats a combatre eren els que no podien redimir-se del servei militar pagant amb metàl·lic. O sigui que si tenies prou diners pagaves una suma i ja no anaves a Cuba, i la gent, doncs, que no tenia aquesta suma anava a Cuba. I, clar, anava per no tornar en aquella època. I això seria tota la tecnologia que hem fet. Un apunt sobre el nihilisme, que abans hem explicat una mica. La relació en aquesta època tan forta, nihilisme anarquista, va ser donada per diversos factors. Cada vegada amb més força va predominant un anarconihilisme més desorganitzador que creu molt poc en les virtuts, del sindicalisme i en els avantatges de l'acció de masses, i que vol una acció espectacular que fereixi de mort la societat burgesa. També tota aquesta corrent es veu molt alimentada per la visita de Malatesta a Espanya, per la decantació d'anarquisme cap a corrents individualistes, també influenciada perquè es refugien a Espanya anarquistes i individualistes italians i francesos, i en aquesta època es potencia molt tot el tema de l'acció directa i els atemptats anarquistes, ja sabeu, el tema del Liceu, i hi ha represaliats obrers de tot tipus. Mestres laics, també és l'època del procés de Montjuïc. I bé, així hem acabat una mica amb aquest període de la restauració borbònica. Se fa una mica estrany estar aquí sola, sense rèpliques del company, de ningú ens pot trucar, però bueno, espero que us hagi sigut bastant interessant. Esteu a Onda Libre 91.4, no us n'aneu perquè encara tenim més temes de parlar, no s'ha acabat el programa. Esteu escoltant Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM.
T'inflama el cor amb mil somriures i del cel fa caure espurnes d'or. Per cada moment et tornes a viure. Que m'han dit que vas explicant. Diu que tu també ho has provat. Digue'm, te'n recordes? O quan ho deixes, tot s'oblides. Digue'm que és veritat. O tu tampoc saps ben bé de què parlo.
Una part del meu cos només pot veure't com un temple.
Voy arrastrándome de excepción de un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir, y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí que soy tu espejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos a arrastrar. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio, es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores, somos obras de nuestra civilización. Montando bronca nos desahogamos, cuanto más fuerte más molestamos. No quieren vernos pero aquí estamos, marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! ¡Venganza!
Doncs bé, ja no estic sola a l'estudi. Tenim el company pel telèfon, a veure si aquest invent que hem fet funciona. Hola, em sents?
Hola, i vosaltres em sentiu?
Sí, alto i claro.
A veure si se sent també per antena, no?
Sí, jo crec que sí.
Suposo, a veure... Sí, perfecte, sí.
Sí, t'està sentint.
La ràdio al costat. Bueno, primer de tot, doncs, explicar una mica als oients que faig trucant per telèfon i no estan allà en directe, no? És que és una mica friqui, és per tema de salut, eh? Tinc el peu escatxarrat, és aquest el motiu. Així que una mica per això...
No t'has pogut desplaçar cap aquí.
Digues?
Que no t'has pogut desplaçar cap aquí, bueno, està justificadíssima aquesta trucada. I, bueno, espero que ha sigut un programa accidentat, també ha passat això del telèfon, hem fet aquí una connexió amb el mòbil, per això la qualitat no és molt bona, però, bueno, farem el que es podrem.
S'escolta així com si estigués una mica més lluny, no? Clar,
sí, evidentment. Bueno, ja anirem
si tocant. Si per telèfon serà així.
Mira, ara però, sembla bueno, que una mica millor.
Espero que això sigui només ja aquest programa i d'aquí 15 dies pugui estar un altre cop a l'estudi, que és el que realment tinc ganes, eh? Estar allà a l'estudi i poder fer el programa junts, amb els oients també que puguin trucar i tot plegat.
I tant. Doncs, bueno, ara sembla que tocant aquí una mica els... És que hem coincidit moltes coses. Ens han canviat tots els aparells de ràdio. Sí. El company està accidentat del peu i el telèfon no funciona.
Sí, no? Que... És que... Si és no penséssim una... que són coses de la pròpia ràdio, pensaríem no. Malament ja.
Si fóssim creients, diríem que Sant Pere no ha volgut que féssim el programa. Però bueno, estem aquí i bueno, tenim una miqueta menys de temps i sé que tu vols dir moltes coses sobre la restauració borbònica.
Com sempre, no? Sobretot els temes que tenen a veure amb història del moviment obrer. Hi ha moltíssim a dir sobre el tema de la restauració, com tu ho has apuntat al principi del programa, es poden explicitar sobretot aquestes continuïtats, no? Aquestes projeccions en el futur que té la restauració respecte al nostre present, no? Quan has comentat el tema de l'alternança política,
sí.
El fet de, diguem així, explicar una mica l'origen del desenvolupament del mode de producció capitalista a l'estat espanyol, tot això veu i està marcat dins del que coneixem com a restauració.
Mm-hmm.
És a dir, jo crec que, el que la meva aportació al programa d'avui anirà bastant en el que tu has apuntat abans, no? És com la restauració, que és un període de temps polític, històric, social, que ocupa tant de temps dins de la història a l'estat espanyol, dins de la història, doncs, també del que és per apropar-nos al moviment obrer, a l'hora de la seva transmissió, de com arriba a les generacions de després, doncs sobta, no? Perquè és molt parcial, és molt limitat, és molt esbiaixat, també.
És un període molt...
No es parla... De restauració amb tres sí. O quatre tòpics, no?
No es parla molt d'aquest període i és un període molt llarg i amb moltes coses, no? Sempre parlem de la guerra, parlem de principis del segle XX i això es queda una mica oblidat, no?
Sí, jo crec que al respecte a el que és la memòria històrica es limita molt. Es limita molt el discurs d'únicament fer una mena de recuperació de memòria històrica respecte a la tragèdia, que l'és, vull dir, no l'estem negant. La tragèdia que suposa una guerra civil. I jo crec que d'alguna manera no es vol fer, doncs, per la tesi aquesta que estem dient nosaltres, no? Que fer aquesta recuperació de la memòria històrica respecte a altres períodes, doncs, és una mica incòmoda pel poder actual.
Uh-huh.
És a dir, la restauració té uns paral·lelismes tan clars amb les continuïtats del règim, o diguem així, les continuïtats de les polítiques de les classes dominants més tradicionals, més reaccionàries, que dominen a Madrid respecte a l'actualitat, que jo crec que per això es fa incòmode pel poder. Promoure polítiques de recuperació de memòria històrica respecte al paper de la democràcia burgesa, tal com és entesa a l'estat espanyol, el paper de la monarquia en el manteniment dels vells privilegis, ja que remunten en origen feudal. És a dir, tot plegat és com molt incòmode, no? I jo crec que això, que la memòria històrica, per part de la gent que en reivindiquem d'un altre projecte social i que som crítics amb tot plegat, doncs s'hauria de tenir la capacitat d'anar-hi una mica més enllà, no? No sempre fer referència a la memòria històrica com guerra civil, sinó veure la història com quelcom que ens pot donar lliçons i fins i tot lliçons polítiques d'actualitat. Bueno, sense enrotllar-me molt, crec que una mica aquesta és la tesi que anem defensant en aquests programes sobre la restauració. No sé com ho veus tu.
Doncs sí, jo crec que bueno, ja ho he anat dient durant tota l'explicació, que hi ha moltes paral·lelismes en l'actualitat i que sembla mentida, no?, com període tan llarg se'n parli tan poc, no?, i tot això, que és que clar, és el que hem dit, fins al 1932 no passem al següent període, que és la Segona República. Déu-n'hi-do.
Sí, i enmig, doncs, hi ha no només el desenvolupament de tot un sistema polític i econòmic, com bé has explicat al principi, no?, sinó també hi ha una sèrie d'esdeveniments històrics que, diguem, expliquen la sort dels pobles que conformen l'estat espanyol, és a dir, pèrdua de colònies, primera dictadura militar moderna, per dir-ho d'alguna manera, com és la de Primo de Rivera del 20 al 23, i tot el tema del despertar o el desvetjament de la consciència nacional dels pobles de l'estat espanyol al voltant de processos culturals, com el cas de Galícia o de Països Catalans. Bueno, en aquest cas, més de Catalunya, però hi ha un terme de projecció territorial fins i tot en aquest temps amb el fenomen de la Renaixença i en el País Basc, tot i que amb les seves particularitats, no?, que jo ara també voldria fer-ne un petit esment. És a dir, tot això plegat explica que la restauració té una estabilitat aparent, o almenys historiogràficament, i quan dic historiogràficament, tal com s'ha escrit per part d'aquells historiadors que volen establir un model d'interpretació de la història, un model, evidentment, esbiaixat o dirigit cap a una història convencional, que ens diu que no és realment tan estable tot aquest període. I, a més, clar, evidentment, tot el desenvolupament del sindicalisme revolucionari lligat a les tesis anarquistes. Vull dir, podem dir que és com un interval en la lluita de classes, no? Entre el que havia sigut l'intent de Primera República i després l'altre intent de reeixir en un projecte social diferent al que volien les classes dominants amb la restauració, que és la Segona República.
Doncs sí, totalment d'acord. I el tema que ens volies parlar avui, per no tallar-te, que ja ens queda mitja horeta... Què és el que volies ampliar?
Sobre les continuïtats. No, van al mateix sentit que tu havies dit al principi del programa, en parlar sobre aquells paral·lelismes que es poden establir. Jo li dic continuïtats, no? Perquè no, realment no hi ha un tall, fort, ferm, allò identificable amb totes les seves característiques per poder dir hi ha un abans i un després, no? Jo crec que moltes de les dinàmiques que ja van començar en la restauració les tenim encara ara. Per això jo dic continuïtats, no?
Sí.
És a dir, no hi ha un procés revolucionari, democràtic o burgès o fins i tot proletari realment triomfant que pugui explicar un abans i un després, una refundació de l'Estat.
O sigui, no? Que vols dir que encara estem marcats per aquest període i la derrota que va suposar després de tota aquesta època i de cultiu del moviment obrer, del moviment d'esquerres, la Segona República, el fracàs que va haver després.
Sí, bàsicament aquesta és la tesi que vull defensar a la meva exposició. Queda molt acadèmic, dit així, no? Però bueno, no és una ponència el que faré ara, simplement és un motiu de reflexió. Esperem que sigui de debat, si no avui, perquè no hi ha els telèfons i les vies obertes, doncs en les formes de contacte habituals del programa, mails i blog, que els nostres oients doncs participin evidentment d'aquest debat. Però sí, per mi hi ha una continuïtat que no es trenca ni amb la Primera República, ni amb la Segona República, ni amb la Transició, que és un altre moment de ruptura, de lluita de classes àlgida per tractar d'alguna forma de dur endavant un projecte emancipador, no? La Transició també és un moment de ruptura. Doncs aquests tres moments de ruptura, que no són reeixits, que la classe treballadora no aconsegueix imposar el seu projecte, doncs expliquen aquestes continuïtats. doncs, com tu deies, manca una revolució burgesa, i això explica moltes coses, no? Sobre el tema de l'alternança, i ja una mica per entrar en explicar el que jo veig com a continuïtats o paral·lismes entre restauració i actualitat, sobre el tema de l'alternança de liberals i conservadors, jo crec que el motiu bàsic perquè es posen d'acord al voltant de la Constitució de Sagasta, no?, de l'any 70 i alguna cosa, després ho direm, un altre cop, quin moment és la Constitució que assegura tot el període constitucional, que és la restauració, no? Jo crec que aquest posar-se d'acord políticament és a l'entorn de la por al proletariat. És a dir, la nova classe treballadora...
Aquest consens, no?, entre dues classes que haurien de ser antagòniques, no?, perquè les dues es van apropiar als mitjans de producció.
Exacte.
Però s'uneixen per aquesta por, no?
Liberals i conservadors, en realitat, són dues fraccions, representen dos interessos dins de la classe dominant, no? Però en els temes essencials, i això és una cosa que recorda fins ara, no?, el que se'n diu el sentit d'estat... I el sentit d'estat no deixa en últim terme de ser de mantenir l'edifici de l'estat en favor d'uns interessos de classe. Aquest sentit d'estat, aquests interessos en comú, que al final fan que ells s'hi posin d'acord, té a veure amb no perdre les regnes del poder i de posar-se a la salvaguarda dels possibles moviments de la classe treballadora amb aliança amb altres sectors populars, com petita burgesia radicalitzada, classe mitja o el propi camperolat. Que en aquell cas, en aquell moment de la restauració, el camperolat era l'altra gran força social. Val? Jo us he explicat tot al voltant del tema de la mano negra. Per mi aquest és un fet, no? L'altre és el que no hi hagués aquesta revolució democràtico-burgesa, s'explica precisament un altre cop per aquesta por de la burgesia, puguem dir, progressista, lligada amb els processos d'industrialització, que vol equiparar-se o homologar-se a les democràcies burgeses de la resta d'Europa, i estic parlant, evidentment, de la burgesia catalana, perquè bàsicament és la que impulsa tot el tema de la Primera República. Bueno, recordem que Pi i Margall és el primer i únic president que hi ha hagut a nivell d'estat espanyol català. Doncs aquesta burgesia més radical no porta fins a l'últim tram el que són aquesta revolució democràtico-burgesa precisament per aquesta por també. I aquest és un dels motius que explica el fracàs de la revolució democràtico-burgesa i de la república. Que en últim terme les burgesies no s'atreveixen a apel·lar al poble i acaben caient en braços de la reacció a Madrid, que és l'exèrcit, que és la classe terratinent i que és la classe burgesa, podríem dir-li, més comercial i especuladora, que sorgeix arran dels processos de desamortització. És a dir, la classe burgesa o les classes dominants modernes són porugues, i això explica el seu fracàs i explica també el tipus de capitalisme que tenim aquí, no? Per això has explicat tu tot aquest tema del desenvolupament industrial, que és un desenvolupament industrial molt dependent del capital forani.
Sí.
No és un desenvolupament...
I hem vist que tant des de les colònies com des de capital, doncs, britànic o d'altre tipus, molt poc capital és d'aquí, menys alguns siderúrgia, no?, que s'havien enriquit amb l'explotació dels minerals, la de més tot és capital forani, no?
És a dir, per les classes dominants... tot això d'invertir en noves tecnologies, nous processos productius que poden anar lligats a nous moviments socials i que en últim terme poden desenvolupar-se fins a arribar a una ruptura de qualsevol tipus. És a dir, quan hi ha una revolució en els mitjans de producció, tard o d'hora això s'expressa en la superestructura social en canvis. Doncs aquesta por als canvis és el que explica aquesta falta, en termes moderns, podríem dir, d'interès per l'I+D, per la investigació i el desenvolupament. Les classes dominants, l'oligarquia d'origen feudal i terratinent i únicament especuladora, vol guanys immediats i basats en la superexplotació i, sobretot, mantenir-se en les inèrcies. En una inèrcia, en un marasme, que explica molt bé aquesta, el que el franquisme en deia allò típicament espanyol, no? Com molt folclori, molt individual, molt singularitzat. No, està explicant aquesta por al canvi que tenen les classes dominants. I això explica també els processos d'industrialització. Per exemple, en el cas de Catalunya o Països Catalans, el fet que la indústria fos un, diguem així, un minifundisme industrial. Ja ho vam parlar a l'anterior programa, aquelles petites fàbriques de filats, no? Parlar d'aquest poc interès de l'Estat, i quan dic de l'Estat estic parlant d'aquestes classes terratinents i d'aquesta oligarquia reaccionària, en invertir, en enfortir la indústria. No li interessa això. Ella està més interessada en l'explotació tradicional del camperol que no en crear conurbacions urbanes i perilloses, no, per ella. I això explica també, per exemple, els processos actuals de desindustrialització. És que la classe burgesa a l'Estat espanyol i en aquest país concret de Catalunya mai ha cregut realment en la industrialització. Li ha fet por. Això explica que actualment el nostre model d'acumulació, el nostre model productiu, sigui basat en el totxo, i en el totxo perquè és una dinàmica externa que ve d'un capital forani.
I amb els serveis.
I en els serveis. Exacte.
Doncs sí, totalment d'acord.
I respecte al cap, al País Basc, clar, és un altre exemple aquest de diguem així, de desenvolupament d'un poble diferenciat, perquè bàsicament tot és a partir de l'estímul del capital forani, sobretot l'anglès, de Gran Bretanya. Gran Bretanya, sí, és el primer país que inicia tot el tema de la revolució industrial, però està mancada de recursos bàsics, és a dir, matèries primes. I té que recórrer, aquesta és la base de la seva política d'expansió colonial, doncs a recórrer, a esquilmar, a espoliar els recursos dels països i de les zones geogràficament perifèriques a ella. I això explica, és a dir, el que feien els anglesos era anar al País Basc, invertir en indústries d'extracció mineral, endur-s'ho a Anglaterra, manufacturar-ho allà, no sé, una estufa de ferro, i tornar a enviar a l'Estat espanyol a partir del País Basc. És a dir, això és el que explica el procés d'industrialització i de concentració de capital que es necessita per desenvolupar la indústria siderúrgica al País Basc, i explica també per què la burgesia basca, que és la que impulsa el PNB, el Partit Nacionalista Basc, mai s'ha acabat de sentir propera a Madrid. Sí que hi ha una fracció de la gran burgesia basca que s'ha sentit propera a Madrid, però l'altra ha vist que realment, per defensar els seus interessos, una necessitat a Madrid. Llavors això explica aquest fet diferencial de consciència nacional respecte a d'altres com Catalunya, que sí que ha recorregut a Madrid perquè li ajudés a reprimir el seu propi proletariat. Bueno, simplement ho apuntem, i si et sembla, en un pròxim programa en parlem més en profunditat.
I tant. Doncs sí.
Si et sembla, no sé, començo amb el que són les tesis que jo he elaborat per explicar aquestes continuïtats, però m'agradaria abans una pauseta musical, si sí, pot ser, sí. Que ara he fet tota una introducció i m'ha semblat prou llarga.
Aquí ja tenim preparada una pauseta musical i ens fas la teva explicació.
Molt bé, perfecte. Fins ara.
Barcelone, des pavés, du soleil, des visages, un été plein d'images et de fleurs. Barcelone, dans le port, un bateau qui s'amarre, le bourdon des guitares. J'ai revu cette rue sous le ciel de septembre. J'ai revu la fenêtre grillée de sa chambre. Jour trop court, le vent chaud caressait nos visages. Et l'amour nous jetait des étoiles au passage. Souvenir de nos nuits haletantes, d'un été qui me hante. Barcelone. Thank you.
Ce matin, je reviens dans la rue douce et triste. Le chemin m'a mené jusqu'au banc de jadis. Et soudain, te voilà, c'est bien toi, rien n'existe. Dès demain, tous les deux, nous irons vers la vie. Barcelone, sur le port, dans le vent qui se lève, je vois vivre mon rêve. Barcelone.
Onda Libre, Ràdio Contrabanda, 91.4. Estem fent una entrevista telefònica. Company, estàs per aquí?
Gràcies, per dir-me que és una entrevista.
Ai, una entrevista, perdó. Bueno, sí, podríem dir així.
Una col·laboració diferit pel tema de... És un pal, això de la cama.
Sí, bueno. En teoria la col·laboració era jo, però bueno, ara estem aquí...
Ara han canviat els papers. Jo col·laboro des de casa.
Sí, doncs no és fàcil, això d'estar aquí sense cap rèplica, explicant temes històrics. No et pensis, Déu-n'hi-do. Té mèrit.
No. Ara ens donarem mútuament sabó, ho has fet molt bé. Jo m'he sentit molt informat de tot això.
Com a la tele, no?
Ho dic sincerament, està bé, home.
Sí, home.
Bueno, això sí que necessitaria, doncs que clar, amb aquesta cosa estranya de que no ens estem veient, com fèiem sempre a l'estudi, no? El que t'has dit, faltaven aquestes rèpliques, a mi sí que m'ajuda molt, m'orienta, estar a la teva intervenció, que em vagis comentant a totes les idees que ara aniré llançant a l'entorn del que has estat explicant sobre la restauració borbònica.
Mhm.
Jo m'havia preparat, doncs això, unes quantes idees que volien explicar aquests paral·lelismes que es poden fer entre el moment polític, tal, no?, de social, tot el tema de la restauració i el moment actual. Però abans, doncs, com estem, més que res, jo m'adono que estem intentant fer una explicació de conjunt, no?, més global de la restauració, en comptes d'entrar en aquella història més rància de... I l'any no sé què va passar allò, i l'any no sé quantos va passar allò altre, no? Sinó, és més interessant aquesta història que explica els processos i les seves connexions i que explica les causes, no?
Uh-huh.
Jo trobo que és més engrescador i per la gent que ens escolta fer-ho d'aquesta manera. I com estem en aquesta explicació global, a mi m'agradaria també contextualitzar la restauració borbònica a l'estat espanyol amb el context de lluita de classes a nivell europeu. Mm-hmm. Dit això, la restauració podem dir que s'emmarca dins d'una onada conservadora, com la que es va poder veure o sentir després de la caiguda de Napoleó, val? Que s'entra també en un període de reacció a nivell europeu, amb la Santa Aliança entre els diferents governs reaccionaris de l'època, pel retorn a l'absolutisme monàrquic, i que explica el regnat de Ferran VII, el que vam veure.
Sí.
Val? Aquesta explica, no? Aquesta restauració borbònica després d'un període de constitucionalisme liberal, de la Constitució de Cádiz del 1800.
Tot aquest programa que vam dedicar a explicar tots els reis i tot això, que és una mica complicat, no?
Exacte. Bé, per fer un breu esment i establir com un període cronològic que ens pot portar fins a la salut, fins a la il·lustració... fins a la il·lustració, fins a la restauració, més enllà, de que hi ha com dates de ruptura, que estaria bé establir què marca aquests cicles, val? D'àlgid i d'auge i caiguda de la lluita de classes, com és el període del 12, amb la Constitució, del 20 al 23, aquesta restauració borbònica de nou al 23, gràcies de mà de la reacció estrangera, la intervenció dels 100.000 fills de Sant Lluís, aquest exèrcit enviat per la Santa Aliança de l'època, i com una mica el 71, el 70, la República Gaul, el 73, no em sembla? El 74, una cosa així.
El 74.
Aquesta restauració borbònica torna a ser una mica una resposta o està marcada dins de tota la reacció que es dona a nivell europeu després del 71 i amb la Comuna de París. Uh-huh. Després dels fets del 71 a París amb la Comuna, aquest intent fallit de construcció del primer poder obrer en la història, tal com va ser definit tant per en Marx com per en Bakunin, Marx i Bakunin van fer reflexions teòriques a l'entorn d'aquesta Comuna obrera de París del 71, doncs, aquest intent fallit de construcció del primer poder obrer ha espantat les classes dominants de tota Europa i que voldran reforçar doncs, el seu poder, no? El poder de classe als estats. Això vol dir reforçar aquest poder de classe, més repressió i control de la dissidència. Una mica una cosa compartida arreu de tota Europa i com que aquí es dona també l'estat espanyol, com tu has comentat, amb tota aquesta, diguem, desorganització del moviment obrer que es dona per part de l'Estat, no? Aquesta repressió que incideix sobretot en els representants de la Primera Internacional aquí. Uh-huh. La restauració, per mi, doncs, és com un reforçament de les classes oligàrquiques de l'Estat espanyol, i en resum és una por a aquest fantasma del comunisme, que comença a recórrer l'Europa de l'època. Evidentment no ens tenim que imaginar que és aquell comunisme tancat i definit que pot ser el de la Tercera Internacional, no? Entre per un costat partits comunistes, després partits socialistes i anarquistes per un costat, no? Com si diguéssim...
Era una mica més primitiu, no?
Sí, jo crec que les idees... Home, distanciat ja aquest comunisme, això sí, distanciat del socialisme utòpic,
això sí.
Però aquest comunisme, com a fet emancipatori lligat a la classe treballadora, era una cosa difusa, compartida, a nivell de lluites obreres per tota Europa. Sí que hi havia fraccions, però bueno... Els anarquistes podien arribar-se a definir com a comunistes llibertaris, no? Uh-huh. I els socialistes autoritaris, dits així, pels anarquistes, doncs també es definien d'un comunisme doncs, que estava en construcció, estava en definició d'ell mateix, no? Uh-huh. Doncs la restauració és una por respecte a aquesta, diguem, començament de presa de consciència per part de la nova classe treballadora, el proletariat industrial, no?, sorgit del procés d'industrialització. La restauració, ja ho he dit abans de la pausa musical, per mi també és el moment, i això ja comencem a establir els paral·lelismes o les continuïtats amb època actual, és el moment en què les identitats nacionals comencen a ser percebudes, no? I inicien el seu intent de reeixir-se enfront d'altres identitats nacionals imposades. Uh-huh. Imposades. Aquest fenomen, que és de l'Estat espanyol, també ho és a nivell europeu. Per exemple, a nivell europeu està el cas grec, respecte a l'imperi turc, és a dir, Grècia era una província més de l'imperi turc, i ara es dona tot el procés d'alliberament grec i tota la intel·lectualitat europea de l'època romàntica, que el romanticisme no deixa de ser també un redescobriment del fet nacional. Uh-huh. Doncs tota la intel·lectualitat...
Un retorn a la història més èpica, no?, de cada zona i tot això, els orígens, no? Ho dius per aquest cantó, el romàntic.
Em refereixo romàntic, per exemple, no sé, el cas alemany, quan comencen a recuperar els antics mites germànics, que després reflectiran les seves obres al Wagner, no? A nivell d'altres països com França, doncs, reivindicar l'origen gal enfront dels romans i...
És una mica aquest...
Les fronteres,
aquest retorn...
l'unificació italiana, l'unificació alemanya...
És aquest retorn a Nietzsche i tot això que dèiem també que alenta molt el nihilisme, no?
Perdó.
El nihilisme.
El nihilisme és una corrent.
És una corrent, però paral·lelament igual també és el romanticisme, no?, que influencia més tot aquest tema nacionalista, potser.
Sí, és una qüestió, o sigui, el romanticisme i el nacionalisme estan absolutament lligats. Sí que hi ha després una vessant dins del romanticisme que cau en aquesta decadència intel·lectual i filosòfica que expressa el senyor Nietzsche, val? Mm. Però sí que... diguem així, la part més progressista i més vigoritzant de les teories romàntiques estan lligades a una recuperació del fet nacional. I la Renaixença, en el cas català, i tota aquesta generació de romàntics que recuperen, per exemple, l'estat espanyol, el tipus Galdós, que recuperen allò, els grans fets nacionals, no? I es comença a crear tot el mite, evidentment interessat de cara a la monarquia, sobre l'unitat nacional i la reconquesta i, bueno, totes aquestes mandangues, no? Llavors, això pel que fa al nivell europeu, no? Tenim el cas grec respecte a l'imperi turc o Irlanda cap a Gran Bretanya. És a dir, també Irlanda comença el seu procés d'emancipació nacional, teoritzat, entre d'altres, per en Marx, també. És a dir, és una cosa que aquesta identitat nacional en construcció, en contra de les imposades, és una cosa que s'està donant a nivell europeu i que a l'estat espanyol coincideix amb la restauració borbònica. Les nacionalitats històriques, no? Galícia, Euskal Herria i Catalunya, doncs, respecte a Madrid. Aquests processos de presa de consciència nacional s'articulen, doncs, al voltant d'això, de renaixements culturals, en el cas de Catalunya i Galícia, no així al País Basc, on ja hem parlat d'aquesta presa de consciència nacional que segueix una vessant més político-econòmica, no? I de mobilització de les classes burgeses autòctones del País Basc. Una altra idea que m'agradaria llançar, no?, per la reflexió de la gent respecte a la restauració és que té com el fet nacional, no?, com acabem d'explicar, unes projeccions fins al present, és el paper de l'exèrcit, val? L'exèrcit respecte a la vida política del país i la seva intervenció en la vida política en general. És a dir, la història de l'estat espanyol és una història farcida
de cops d'estat
militar.
Sí, sí, i tant. Fins fa ben poc.
Fins fa ben poc, exacte. Tornem a repetir-ho, no? Tots els intents de pronunciament liberal de l'època del regnat de Fernand VII... Eren de signe militar, o sigui, ho feien militars. Feien pronunciaments liberals per la restauració de la Constitució de 1812. La caiguda de la Primera República també és fruit d'una intervenció militar. Clar, quan s'arriba a la restauració, la Constitució... Ja deia jo que anàvem a fer referència a la Constitució, no? Sí. La Constitució canovista, de Cànovas, perdó, havia dit, em sembla, abans Sagasta, no? No. La Constitució de Cànovas, que és l'artífex de la restauració, del 1875... tenia entre els seus principis, com a un dels més importants, no?, allunyar els militars de la intervenció política mitjançant els complots, no?, o els pronunciaments militars. Això, evidentment, sense prejudici del fet que la pròpia restauració va ser efecte d'un cop d'estat, no? Però bé, tot i això, aquest és un dels propòsits declarats d'aquesta Constitució del 1876.
I que, com has dit, que comença amb el cop d'estat del general Pavia.
Exacte.
Pavia, no?
Pavia, no? Però la Constitució, d'alguna manera, vol separar la vida civil i la vida militar. I que els militars, doncs, deixin fer política als civils i ells no s'hi fiquin. Ara bé, l'exèrcit manté un paper, i això que direm? Et faig una pregunta a tu i quasi li faig una pregunta a tota l'audiència, no? Ara, quan digui això, què ve al cap immediatament, no? Aquesta separació ve marcada constitucionalment, el 76. Ara bé, el paper de l'exèrcit se'l deixa com a regulador de l'ordre al públic i, per tant, indirectament, de l'ordre civil. Uh-huh. És a dir, és el garant de la Constitució i és el garant de la unitat territorial i de l'ordre social establert en aquesta Constitució. Si estem parlant de continuïtats...
El rei.
Què ens ve al cap immediatament? Ens ve al cap no només la figura monàrquica, sinó el paper que el propi exèrcit juga actualment. O sigui, l'exèrcit actualment està jugant el mateix paper que ja jugava en la restauració. Que és, en un últim terme, mantenir els principis... A més, està posat en l'articulat de la nostra Constitució actual, no? L'exèrcit és el garant de la unitat nacional i dels principis constitucionals. Tot, o sigui, parlàvem de continuïtats, doncs el paper de l'exèrcit en la vida pública, en la vida política del país, es manté igual, es manté quasi en els mateixos termes i en els mateixos objectius. Uh-huh. L'exèrcit, per tant, té també un paper, diguem així, també, no?, al costat d'aquest de l'ordre públic i de la Constitució, de consolidar el projecte reaccionari que és la restauració. I el veiem que intervé en les repressions dels avalots fabrils de l'època. És a dir, és un agent més que té l'Estat en aquest moment, ja ho hem dit, és un enfortiment la restauració, no?, de l'Estat, de les classes dominants de l'Estat. Doncs a l'exèrcit ara també juga un paper al costat de les altres forces d'ordre, com poden ser Guàrdia Civil, en la repressió de tot aquest moviment obrer. Se'l rebaixa el seu perfil polític, no?, perquè abans els militars, doncs, complien... Sí que participaven en aquesta repressió, però realment complien un altre paper, no?, de garant, de l'ordre final i de forces de defensa o d'atac, en el cas que fos cas. Però si per una banda se'ls rebaixa aquest paper polític, se'ls constitueix alhora en un pilar, no?, en un pilar fonamental de l'Estat. És a dir, l'Estat de la Restauració, com l'Estat actual, té un dels seus pilars en la figura del monarca i l'altre en l'exèrcit. Uh-huh. No sé si estaries d'acord.
Bueno, i també recordem que el rei és el cap de l'exèrcit.
Exacte.
No?
Sí, que el també... que fa de pont, la figura actualment que fa de pont entre l'exèrcit com a representant o com a garant dels interessos últims de les classes dominants i l'Estat, suposadament aquest ens supraindividual que té que mantenir i vetllar per l'ordre social, doncs el que fa de pont, i per tant superit a un a l'altre, uh-huh, és el monarca.
Sí.
És el rei.
Aquesta és la, bueno, ja sabem que el rei no va allà a donar les ordres directes, però podria fer si volgués, no? Ja ho va fer quan el cop d'estat. Per això tothom l'estima tant.
No tinc res més a afegir, perquè és que és així. Uh-huh. O sigui, a més, és que constitucionalment la figura del rei compleix aquesta funció.
Però imagineu-vos...
Digues, perdona.
No, dic, imagineu-vos que hi ha un referèndum massiu a Catalunya que vol la independència i tal, el rei pot fer una trucada i dir a l'exèrcit, aneu cap allà.
Aneu cap allà, pot dissoldre el Parlament a Madrid,
sí.
Pot fer lleis especials, és a dir, proclamar lleis d'estat d'excepció, pot, diguem així, implementar un estat d'excepcionalitat política i jurídica a nivell de tot l'Estat. Vull dir, la figura... Franco se'n va morir i es va morir, però es va morir, com va dir ell mateix, ho deixo todo atado y bien atado.
Sí.
Es va morir i sabia que l'arquitectura política de l'Estat quedava assegurada en els mateixos objectius que ja havia ell fet a partir del dit movimiento, no?, de la falange i tot plegat. Bueno, el rei com a gran continuador, no és una tesi ara que ens estem descobrint nosaltres, no hem descobert res que molta gent no hi tingués present, no?
Sí, i tant.
L'altra continuïtat, tu ja n'has fet esment, és aquesta de l'alternança política, entre liberals i conservadors. Aquesta és, ja ho hem repetit diverses vegades, no? És una de les grans continuïtats en el present de la restauració. Sí que seria interessant veure una mica el mecanisme de l'acció d'aquesta alternança, és a dir, com passava de liberals a conservadors al poder, no? Com, uh-huh, com funcionava tot aquest mecanisme?
Sí.
El mecanisme d'elecció és pervertit, no en un sentit sexual, evidentment, sinó fraudulent, fraudulenta per si, no? És a dir, per mantenir durant tants anys una alternança del poder, una mica com ara, també, o directament com ara, també. Per aquesta perversió del sistema polític es necessitava, en aquell moment, la intervenció directa, en primer terme, de la corona, del segon, el frau electoral a nivell de l'Estat mateix, a partir de l'acció de govern del Ministeri d'Interior, val? Ara ho explicaré quina funció complia, i després a partir dels ens locals, o dels poders locals, que és el que es coneix com a caciquisme. No?
Company,
digues.
Que és que se'ns està tirant el temps a sobre. Ens queden 3 minuts de programa.
3 minuts de programa?
Sí. O sigui que ja per finalitzar, si vols acabar de concretar això que estaves dient, una mica avançar, perquè tot això és molt interessant i seguirem parlant al proper programa. Suposo que t'ha quedat moltíssim material.
M'han quedat bastants idees, sí, per llançar. Sí. Sí, sí.
Doncs si vols llançar algunes idees així a l'aire, perquè també els oients puguin reflexionar i així tinguin més ganes d'estar aquí d'aquí 15 dies.
Doncs... Val. Sí, sí. Doncs sense acabar doncs, de desenvolupar tota aquesta tesi meva ara, la tesi de com funcionava l'alternança política, clar, aquí acabaríem d'explicar el paper de la corona espanyola com a garant de la democràcia i moltíssimes cometes de la restauració i el paper que juga actualment en el mateix sentit, com a suposada garant de la democràcia i tot això del cop d'estat que havies dit tu, no?
Uh-huh.
Després, altres idees, doncs, anirien a l'entorn, i això ja t'ho has dit, no? Ja ho parlarem d'aquí 15 dies, uh-huh. A l'entorn el paper actiu que juga l'oposició republicana en la consolidació de tot aquest règim de restauració borbònica i establint, i voldrem, no? A partir d'aquí 15 dies, voldrem establir els paral·lelismes actuals amb formacions polítiques com el PSOE o Izquierda Unida, que ara són també garants del sistema o gestors del sistema. I per últim, i parlant ja de coses més de restauració, doncs parlaríem de les corrents republicanes que s'hi donen en aquell moment i que les que es mantenen realment en l'oposició, com estan dividides en 3 corrents d'acció política. I per últim, doncs fer esment als carlistes, perquè encara hi són, els carlistes
en
aquella època.
Són importants
de restauració.
I no hi hem parlat gaire, no? Però val la pena fer esment dels carlistes.
Sí, un breu esment que també, bueno, doncs d'aquí 15 dies ja ho tornarem a fer. Jo convido molt la gent a que faci les seves aportacions i participi en el pròxim programa, perquè tot el tema de la restauració realment és fascinant per aquests paral·lelismes que s'hi poden establir amb l'actualitat. I bé, ja ho deixem perquè segur que ja s'ha tirat totalment a sobre el temps.
Doncs sí, ja només ens queda despedir-nos. Esperem que us hagi agradat, que no hagueu... que no s'hagi perdut la importància del contingut i tot això per aquests problemes tècnics. Esperem que estiguin solventats ja en el proper programa. Recordeu que ens podeu escoltar la setmana que ve, el diumenge de 12 a 2 en repetició, i sempre ens podeu enviar un mail a ondalibre1917@yahoo.es i que seguiu escoltant Ràdio Contrabanda, el 91.4. No sé si vols afegir alguna coseta.
Fins la setmana que ve. Fins d'aquí 15 dies, perdó.
Ah, això. Molt bé. Doncs fins aquí 15 dies. We'll be right back. tant sí que pots tirar-te de cara.
Que folclòricament és a toros, braus i
sevillanes,
és
cantaores
això.
I...
que em passes pel cap despertes l'inútil que dormia tranquil, l'invites a beure, a mi m'ofegues endins. Cada vegada que em passes